Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 10 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger.
Marta Montaner, molt bon dia.
Com esteu, nois?
És dijous, jo porto una empanada mental avui, amb aquest dia de festa aquí al mig, que no sé ni quin dia paro, ara mateix.
Doncs dijous, ja ho has dit tu, 12 de setembre. Molt bon dia.
Molt bon dia, boníssim dia. Per cert, teniu alguna impressora per aquí? N'heu portat alguna?
Una impressora?
Ja no s'estila gaire tenir impressora. No? Per què en vols una?
És que hauríem d'imprimir-li el carnet de català amb en Hansi Flick.
Ai, mare meva.
De futbol masculí ha vingut el Hansi com a entrenador, el Hansi Flick, que bé, és un home que s'està integrant al país, a la ciutat, al club, i va ser ell qui va dir que volia venir per viure aquest dia tan especial que és la Diada Nacional de Catalunya. També ha vingut Alejandro Valdé, i bueno, també heu vist del femení a l'Alèxia.
L'entrenador del Barça està en un procés intensíssim d'integració cultural. Ho vol saber tot del nou país on viu i li va demanar a Jan Laporta que volia anar a la Diada, i ara sentíem en Laporta explicant això, que l'entrenador li va demanar permís per anar a l'ofrena floral. En Hansi va optar per un look molt discret, m'hi vaig fixar, polo negre, no corporatiu. Jo pensava, dic, potser porta algun escut del Barça o alguna coseta, alguna senyera. Res, polo negre, pantalons negres i un calçat esportiu d'aquests informals que tant funcionen amb els senyors de 50 anys.
Molt a favor d'aquest modelet.
Molt.
Molt a favor d'ell en general.
Sí, però em relaxaré, eh?
No, estem en relax. No, estàs enamorada. Està bé tenir il·lusions d'aquestes petites, encara que sàpigues que és un senyor 40 anys més gran que tu.
Marta, jo estic veient la foto i el trobo un tio superatractiu.
Fa molt tan atractiu.
És molt atractiu.
És molt. I mira que no és... No és especialment guapo, m'entens, però és pur sexy.
Que gairebé és millor, eh?
I tant!
Que gairebé és millor. Et diré que és sexy.
És sexy.
I sexy sensible, també.
També. Més sensible que sexy?
Que sexy.
Potser depèn del dia.
És aquest 50-50, eh?
Sí.
Però això no és tot. Perquè ens han arribat unes quantes informacions de l'entrenador del Barça, que aquests dies també ha aprofitat per fer una mica de territori i ha fet una escapadeta a Llafranc.
Allà sí que devia fer sexy.
No ho sé, això, perquè ha estat una escapada familiar amb les seves dues filles, els nets i també la seva dona.
Els nets, eh?
És que ja està. No.
Que aquí, tingui
aquí
nets.
Aquí no ens hi podem posar, ja, eh?
Un avi jove, eh? Perquè té 59 anys, 60, diria. I ara ho buscarem, però vull dir, seria un avi jove. I un dia també explicarem...
Sí, 59.
59. Un dia també explicarem la seva bonica història d'amor d'en Hansi i la Silke, que es van conèixer d'adolescents, que han estat sempre junts, que han passat èpoques duríssimes al llarg de la seva vida i que, segons em diuen, estan enamoradíssims,
saps
aquests dos.
Saps que això em recorda la història d'en Pep Guardiola i la Cristina Serra?
Totalment.
És a dir, trobo que hi ha molts paral·lelismes entre aquest senyor i en Guardiola.
Però és que
de la
això...
botiga de roba, també, aquest passat com més tèxtil. Mm.
I al món futbolístic passa molt això, que només hi ha dues opcions de relació sexoafectiva. O la teva nòvia, de sempre, històrica, que ha estat allà en tots els moments, que ha aguantat tots els xàfecs, totes les tormentes, tot, o ets, bueno...
Escolta'm, segurament hi ha un punt mig, també, eh? Aquells que fan veure que estan amb la dona tota la vida i que després ve...
Però és veritat que hi ha molt futbolista que ha estat sempre amb la mateixa dona. Un Messi, un Pep Guardiola, un Xavi...
Un Luis Suárez, també.
Funciona molt, això. Mm.
Bé, tornem a l'hotel, perquè us heu d'imaginar l'entrenador del Barça amb tota la seva família entrant per la porta de l'hotel Terra Mar de Llafranc i, evidentment, registrant-se com fa tothom. Ni portes prioritàries, ni tracte de VIPs, ni res. A recepció, passaports fora i a fer el registre. Una situació en la qual en Hansi, ens diuen, va ser molt educat i molt agradable amb el personal de la recepció. Per tant, sobre... atractiu,
mira, això no hauria de
educat,
ser ni notícia.
Efectivament.
Ser agradable amb la gent que es dedica al sector.
Si ens expliquen això, jo crec que és
Perquè va ser extremadament agradable?
I perquè han vist altres persones molt conegudes que van amb unes exigències pel món, que déu-n'hi-do. L'hotel Terramar us l'heu d'imaginar ben bé davant de la platja, a primera línia, i és un hotel que té 3 estrelles. I a mi aquest és un detall que m'agrada, perquè em fa pensar que en Hansi és un tio que toca de peus a terra i que no necessita grans luxes.
És que 3 estrelles no és cap bestiesa.
3 estrelletes davant del mar... Per què rius, Marta?
Està enamorada, l'encanta. És que m'agrada molt, a mi, això. Clar, m'agrada molt. Què vols que et digui? No m'ho posis difícil, Roger, no em vull il·lusionar.
La Marta està enamorada, no família, no titular del programa.
Jo feia temps, perdona.
No la Marta trenca una dues famílies.
Sí, clar, perquè a casa també
té el seu.
Tens un muntatge també, guapo, a casa també.
I serà més petita la Nina que els nets del Hansi.
Prou.
Per clar, queda tot molt desordenat.
Estic posant vermella, per favor.
Jo feia temps que no et veia tan tonta, perdona que t'ho digui. Per cert, aquest hotel és propietat de la família de la Júlia Vigas, que és la parella de l'exfutbolista del Barça, Thiago Alcántara.
Ara ho entenc tot.
Aquí es connecten els dos mons. El més ben valorat de l'hotel, el personal, amb un 9,4, segons Booking, i la ubicació amb un 9,8. I els preus aquests dies, la cosa està buscadeta, entre els 180 i 260 euros la nit, però a partir del mes d'octubre, per uns 150 euros la nit podeu tenir una habitació amb vistes...
Amb esmorzar o sense?
Amb l'esmorzar inclòs.
Perfecte.
Amb l'esmorzar. Ja
puja molt, l'esmorzar a part.
I tant.
30 euros ben bé, a
vegades,
molts llocs. Sí, no.
A vegades se't dispara l'esmorzar.
Ja pots agafar-ho tot, perquè si no, no et surt a compte.
Doncs res, que en Hansi tornarà a la Lliga aquest cap de setmana, amb les piles carregades després d'uns dies de relax amb la família, a Llafranc, i qui sap si parlant ja una mica de català i tots. Passa un minut d'un quart d'una del migdia. Avui també toca parlar d'una de les parelles més surrealistes dels últims anys, però també una de les que més ens obsessionen.
Es tracta ni més ni menys de la parella que fan una dona, política i molt d'esquerres i catalanista, amb un home, comunicador i menys esquerres i menys catalanista. Són l'Anna Gabriel, que va ser la cara més pública de la CUP fa uns anys, i Jordi Évole, el nostre amic. Que sapiguem, fa 4 anys que van junts. 4 anys! En aquest programa ja ho hem anat dient, ho hem anat deixant anar.
2020,
Fa molt que corren aquests.
Uau.
Però són una parella molt discreta. No, evidentment no han fet cap aparició pública, no es deixen veure gaire. També és veritat que amagar-se tampoc ho fan, tampoc s'amaguen, perquè sí que s'ha filtrat alguna fotografia durant aquest temps, no, d'ells esmorzant, per exemple, i nosaltres sobretot hem anat acumulant anècdotes on ells dos són els protagonistes. Els hem vist aquí, els hem vist allà, etcètera. Com aquella vegada que la Marta se'ls va trobar al teatre fa ben bé un any i allà sí que van ser com discrets.
Una mica menys d'un any. Va ser el gener, diria jo. Vam anar amb la meva família a veure una obra de la Calòrica, l'Espai Texas, es diu Fairfly, i vam veure que és una sala molt petitona, just davant, i teníem l'Évole sol. I diem, ostres, què fot? D'entrada, què fot l'Évole aquí? Perquè allò un diumenge al vespre, que no te l'imagines, doncs allà hi era, un tio de cultura. I reia molt amb l'obra, i jijijajà, i ell sol, anar mirant el mòbil de tant en tant. I llavors va acabar-se l'obra, i vam veure que estava esperant algú. I unes files més endavant, veiem que, també sola, hi seu Anna Gabriel. I vam pensar, ep, quina casualitat que hi hagi dos famosos sols.
Han coincidit.
I llavors nosaltres vam baixar, i ells baixen darrere nostres. Estaven esperant per baixar junts. I van marxar junts també del teatre. Però tota aquesta parafernàlia, si la sala és tan petita, que et veurem igual. Però per què seieu separats?
Era per dissimular, o és que no hi havia entrades?
No, veritat, és una obra molt exitosa, aquesta.
Això a vegades passa, que vas amb algú a veure una obra o un concert i has de seure lluny perquè no trobes entrades de costat.
Però és veritat que anar junts al teatre, tot i que segui separat, no és garantia de ser una parella sexoafectiva.
No,
podien ser... uns companys que s'entenen molt intel·lectualment i tenen xerrades la mar d'interessant.
Sí, amics, primera cita i que mai més s'hagin tornat a veure. O sigui, hi ha milions de possibilitats. Ara, en aquest cas, ja us ho dic ara, estan ben ennoviats i aquest cap de setmana passat els vam poder tornar a veure fent un pla que no ens ha de sorprendre tampoc tant si coneixem de quin peu calça l'Anna Gabriel. Aquest cap de setmana passat va ser la festa major del seu poble, de Sallent, i segons va poder saber aquest programa, l'Anna Gabriel no se va voler perdre. Ella va fitxar. Recordeu que si ens voleu enviar informació d'aquesta mena ho podeu fer al telèfon del nostre programa, que és el 677 27 10 58. Sallent, ens situem allà, un poble del Bages d'uns 6.000 habitants, lloc petit per on deixar-se veure, però l'Anna i el Jordi van agafar el seu got de plàstic reutilitzat i van decidir anar a la festa major. Ara, a la festa major alternativa, família.
Ah, n'hi ha dues.
N'hi ha dues.
Òbviament, diu el missatge.
Òbviament, però és que és claríssim. L'Anna Gabriel no sap que pot...
Dos.
Sí, perquè el Jordi de Bolet és igual
tot. Seria el tio més alternatiu
d'aquest
país.
Si li paguessin, hi aniria. Un dels concerts on se'ls va veure va ser, per exemple, el del grup Svetlana. Estic tot el rato esperant com si fos a Disneyland. No puc parar de pensar en el que podria passar. Si aconseguissis matar tot allò que et fa dubte. No puc parar de pensar en el que podria passar.
Svetlana. Svetlana. Me l'apunto perquè no ho coneixia.
I atenció que, de fet, el mateix grup d'Svetlana va penjar una foto amb l'Anna Gabriel a les seves xarxes, el que passa que el Jordi Évole la devia fer, perquè no se'l veu a la fotografia. Aquesta persona que ens contacta i ens explica aquesta informació diu que durant el concert, com que sabien que l'Anna Gabriel hi era, fins i tot li van fer un agraïment, diguéssim, allò amb el micro, de gràcies a l'Anna Gabriel, perquè gràcies a gent com tu, no?, podem nosaltres ara ser qui s'obre d'un escenari, gràcies a la teva lluita, perquè ells són un grup LGTBIQ+, a part de catalanistes i moltes altres coses. L'Évole es veu que va fer perfil baix, diguéssim que ell era per allà acompanyant-la, però sabent que era el poble de l'Anna, que l'Anna era l'estrella i que ell havia de mantenir-se més en un racó.
Última
per tant, una cosa, però anar a la festa major de l'altre, em penso que és ja la confirmació oficialíssima que sou una parella feta i dreta, eh?
Absolutament, sí. Absolutament.
I que, mira, que ens deien també la gent del poble, els saluda tots dos ja quan se'ls troba. Vull dir que ja el consideren un mes del
és que
del
si realment fa 4 anys que surten, ja és hora, eh?
Sí, són clar. Molts. I van anar el divendres 8, o almenys el que ens ha fet saber l'oient és que el divendres 8 és quan els va veure, i per tant, a banda del concert de Svetlana, pot ser que anessin al Ball dels Treballadors, anessin al dinar del Temperi, jo me'ls imagino allà.
No? Plaça de les Colles. De la festa major alternativa.
2 de la tarda, Sallent, el Jordi allà menjant-se un entrepà.
Parlen en català, oi? Això ens ho ha dit la gent?
Jo, sí, l'Anna Gabriel. Parlen castellà amb el Jordi.
Baixes
deixo la ràdio.
No, jo crec que no.
O sigui, ho deixo tot. I ja em sembla molt postprocés que l'Anna Gabriel estigui amb Jordi Évole. Però mira, l'amor, la convivència, no hi entenc.
Sí.
No, l'amor ho pot tot. I la passió, sobretot, jo crec.
Són una parella post-Covid, eh? O durant Covid. Parella pandèmia.
Algun missatget. És que potser tot va començar.
No ho sabem.
Fantasia, per Twitter.
Tenia una altra parella, en Jordi Évole. Es devia separar en el seu moment.
Una dona.
Suposo que sí.
Sí, una dona.
Vull dir que estaven casats,
nens,
penso,
i nens,
i tota la mandanga.
En tot cas, que siguin molt feliços
i
aquests dos.
Que sí.
I que segueixin gaudint molts anys de les festes majors que siguin. I visca Sallent.
I visca tot.
Avisen a todos sus amigos culés. A todos sus amigos culés. Estan passant coses!
I tant si estan passant coses últimament, perquè està havent-hi un baby boom a 3Cats.
Mira, fa 3 dies només l'Elisenda Carot ens anunciava el seu embaràs i dimarts al vespre vam saber que qui serà pare és en Gerard Romero. Per tant, l'enhorabona des del que no sortir d'aquí. Estem molt contents. El periodista esportiu i presentador del programa On és la pasta de 3Cat i la seva dona, que és la Lisbeth Cid, van fer oficial la bona notícia al Twitch de Gigantes. Mireu.
¿Cómo?
Guardava.
¿Cómo?
2.000 secrets entre coixins i no.
¿Cómo?
Soc
qui que se viene gigante o giganta.
I ara no soc qui pensava.
Gigantito is coming.
Que monos. En aquest vídeo ensenyaven un pitet de Gigantes abans de confirmar la notícia. Ell també li fa un petó a la galta, un petó a la panxeta, es fonen en una gran abraçada. I la informació que tenim a hores d'ara és que la Liz està de 3 mesos, per tant, també ja ha superat el primer trimestre. Encara no saben el sexe i bé, que estan molt contents d'ampliar la família, perquè a part d'ells dos, recordem que també viuen amb una gosseta. una gosseta que es diu Katara.
Ah, no, coneixia.
Com de Qatar, però amb una A, perquè és femella, i que farà 3 anys al novembre. Per cert, té compte propi d'Instagram, per si el voleu consultar. Katara de Poodle, Katara, o alguna cosa així.
Mira, sí, no.
Vés a mirar a veure si té més seguidors que tu, que podria ser, perquè aquests dos n'acumulen un munt.
Total.
Per qui no conegui la parella, algunes dades que us podem donar. Gerard Romero, 38 anys, en farà 39 a finals d'any, periodista esportiu conegudíssim, amic també d'uns quants jugadors del Barça. De fet, és que crec que té el telèfon de gairebé tot, el Sergi Roberto,
molt.
En Piqué, amb qui treballa ara també.
Hi havia una generació que eren amics íntims d'en Romero.
Totalment, totalment. Uh-huh. Va treballar molts anys a RAC1 i després va provar sort amb Twitch creant Gigantes i ara, mira, doncs està triomfant i també és un dels presidents de la Kings League. I ella és la Lisbeth Seed, que té 31 anys, del 93, mira, com jo, graduada en comunicació audiovisual. Ella treballava a MediaPro, en el sector així també dels mitjans de comunicació, però va acabar també al canal d'en Romero i ara també és una de les presidentes de la Queens League, en aquest cas. Llavors, van casar-se el 31 de desembre, ho recordeu?
Va ser, és molt que comentat, recordo, aquest casament, eh?
31 de desembre del 2019, per tant, ara farà 5 anys,
vaig
això.
Vaig estar tan en contra. Però per el moment 31 de desembre, que era com el cap d'any, però al mateix temps és veritat que hi havia aquesta lògica de dir, sabem que tothom estarà de festa, ningú li anirà malament, i farem una festa per cap d'any i serà increïble.
I que tot és molt car al cap, cap d'any. Doncs mira, posats a pagar, pagar un casament i ja està. Hi havia molt VIP convidat en aquell casament, entre els quals en Miqui Núñez, que és amic de la parella, i també banda sonora d'aquest anunci d'embaràs que van fer a Twitch. Tot i que us haig de dir que a Instagram en Gerard i la Liz van optar per un altre artista.
Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos. Si ella te quiere, qué suerte.
En David Bisbal deu ser molt important per en Gerard i la Liz, suposo. Doncs
segur.
Això és un vídeo que van publicar al cap de poc, de confirmar-ho a Twitch, un vídeo on se'ls veu caminant per una passarel·la davant del mar. Jo m'he aventurat a dir que potser és Formentera, però últimament tot em sembla Formentera, per tant, vés a saber. El cas és que hi ha mar...
Potser
mica...
Vilanova, eh?
Ells viuen a Vilanova, eh?
Ah, doncs hauria de ser Vilanova, si no em semblaria malament. Bé, una mica de posta de sol i surten d'esquena passejant la gosseta amb corretja, que està molt integrada, com ha de ser, i acaben girant-se. La Lisbeth ensenya la panxeta i tots dos mostren a càmera una ecografia. Un vídeo també molt millennial, diràs tu, Juliana, però molt maco. O sigui, a mi em resulta molt efectiu. Té el meu m'agrada, aquest vídeo.
Clar,
què vols que et digui?
La cosa bona d'aquesta mena de vídeos de revelació d'embaràs és que et fa tanta il·lusió. Encara que sigui gent que no coneixes de res, empatitzes.
Com
i especialment...
Com si la foto està borrosa, t'és igual.
Totalment.
A mi m'ha emocionat una mica.
A mi també. A mi també.
Que ja els coneixes, encara t'emociona més. I si poses una cançó com aquesta, que inevitablement et posa la pell de gallina, doncs clar,
doncs
t'acabes emocionant. És igual que el vídeo sigui millennial. D'aquí un temps, la gent de la generació T o la que vingui, ens insultarà els genis per com anunciarem els nostres embarassos.
Però estaran contents igual. Una mica de comentaris de famosos que han publicat en el post de la parella. Per exemple, en Víctor Navarro, que està molt content, els diu, ai, felicitats parella, enhorabona, mama i papà.
Va fer repost i tot, eh?
Sí, sí.
Ah, està il·lusionat, en Víctor.
Oh, i tant que ho està. En Muniesa, l'exjugador del Barça, que dius, ho mereixeu família, la Laura fa, Alan, sèrio, enhorabona, guapos, fins i tot Belén Esteban.
Què dius, ara?
Que aquí no me l'esperava. Sí, no només va posar...
Ella sempre és allà.
Ella va decidir no escriure un comentari a la publicació, sinó fer repost del vídeo a les seves stories i va dir, no puedo estar más feliz, no puc estar més feliç, Lisbeth Gerard, esperen un gigantito, seran mamà i papà. Jo no me l'esperava, aquesta.
Sorprèn molt aquesta.
Mira, com molt bé ha dit en Miqui Núñez fa una estona, no,
no
m'ho esperava, de veritat. Bé, des d'aquí ens sumem a les felicitacions a la parella i que vagi tot molt bé. Visca aquest baby boom a 3CAT, que en vinguin més.
Perdoneu, crec que potser tens raó, Marta, que deu ser Formentera o així, perquè les imatges que ara vèiem, he vist una illa al davant.
Jo veig muntanya
davant.
I Vilanova
no té una illa al davant,
clar, en principi
no?
Que jo sàpiga, no. Tota a mi m'ha semblat Formentera, però ja
pot
dic,
que sigui les
tot
illes.
Em sembla Formentera últimament.
Dos minuts i mig i dos quarts d'una. Després d'un estiu a Eivissa, la model catalana Jessica Goicoechea és a Madrid, almenys aquestes últimes hores. Ho hem vist al seu Instagram, on precisament ha penjat un vídeo criticant uns biquinis.
¿Por qué crees que voy? Por esto, por esto. Por esto, por esto. Por esto creo que voy, por esto.
Les imatges estan gravades en una botiga i se la veu a ella, doncs, mirant uns biquinis.
Normals.
Normals.
O sigui, uns biquinis,
no?
D'aquests de tota la vida.
Sí.
Amb una calceta que tapa una mica
normal.
De cul, sí. Sí, sí, és que biquinis normalíssims.
Aquest vídeo l'acompanya un text que diu, sense ofendre ningú, per gustos, colors.
Que clar, aquest disclaimer, ja quan estàs dient, per què vaig crear Goi, que és la seva marca de biquinis? Doncs per això, dient, són, ja els trobo lletjíssims, nivell! És tan extrema la situació que algú ha de crear una marca per fer uns biquinis més macos.
Hi havia un buit de mercat.
L'àudio se sent una mica malament, però ella ve a dir que no li agraden, no?
Clar. Sí, es troba horrible. És com dient, imagina't com està el sector del biquini tan malament que jo vaig haver de venir aquí
a reinventar el concepte del biquini.
Sí, sí.
Clar, m'he estat mirant una mica la web. Són biquinis...
Poca tela, perquè
quedi
clar.
Que per mi, jo, sí, com molt extremats, no? Vull dir que hi ha molt... Molt poca tela.
Que val molts diners per la poca tela que hi ha.
Tapa molt poc i que molt bé la gent que els vulgui portar, però que ella també respecti totes les altres persones que, en la qual jo m'incloc, que preferim les altres opcions.
Amb
que hi ha una mica més de tela, no?
Totalment. I a més, això és publicitat deslleial, eh? Ensenyant exactament els altres biquinis. Això és veritat. Tu no podries pots fer una publicitat dient consumeix Nutella, que la Nutella és una merda.
Ja.
Digues que el teu és increïble, és però guai. No ens diguis a les altres ni a la gent de la marca.
Ella ha volgut ser creativa i no
més
li ha sortit
res, perquè
bé.
Són moltes les seves seguidores que no fem servir els seus biquinis. I que igualment som followers del seu compte d'Instagram, per tant, que ens respecti a les altres també, no?
Però per sobre de tot m'ha sorprès, perquè una Dulceida o inclús una Maria Pombo que fes un Instastory així m'encaixaria, però la Goicoechea, que mai diu
mai
res,
no diu res,
que no parla mai, que es posen les menys polèmiques possibles.
Un dia que parla...
Aquest Instastory, jo crec que és com si l'hagués... És com de close friends. És com si l'hagués hagut de penjar millors amics i s'hagués equivocat.
Fa moltes hores que està penjat, eh? No s'ha equivocat gens.
I no l'has borrat. Jo pensava, potser aquest matí l'hauràs borrat i ja costarà trobar-lo.
No sé, a mi, sí, m'ha sorprès.
Sí.
No me l'esperava, tampoc.
Dos quarts tocats d'una, i ara parlàvem d'una parella que estava celebrant el seu embaràs, i passem a parlar d'una cantant que anuncia públicament que mai no podrà quedar-se embarassada. És la Selena Gomez.
Sí, la Selena, en una entrevista a la revista Vanity Fair, explica per primera vegada que ella no podrà gestar mai una criatura i que, clar, va haver de passar un dol complicat durant una temporada quan ho va saber. Recordem que la Selena Gomez té lupus, que és una malaltia autoimmuna que l'ha fet patir moltíssim i per la qual va haver de sotmetre's, tots ho recordem, a un trasplantament de ronyó que li va regalar, li va donar una amiga seva. I ella explica a l'entrevista que les seves condicions mèdiques fan impossible plantejar un embaràs biològic perquè posaria en risc la vida de la criatura i també la seva pròpia. I el que dèiem, que ella somiava tenir fills de la manera convencional tota la vida volent ser mare, que va haver de passar un dol, però que ara mateix ho veu d'una altra manera i, de fet, contempla la maternitat amb dues opcions i ho explica d'una manera que sembla que sigui tot tan normal i tan acceptat. Diu que, si no pot ser adoptant, ho serà per explotació reproductiva.
Això es digués aquí.
És a dir, en ventre de lloguer, clar.
Però això es digués aquí, jo saltaria la primera.
Però als Estats Units pots dir això i ningú ho qüestiona.
Ningú
o bé,
o
probablement sí que hi ha gent que ho qüestiona, però és una part molt reduïda comparat amb el que passaria aquí, clar, si s'expliqués en una entrevista així.
Només pel fet que allà és legal,
clar,
ja ho pots dir amb una naturalitat que aquí no podries, perquè, clar, estàs cometent una il·legalitat.
Per això posa el nivell d'una adopció, no?
Sí, una cosa o l'altra. I això diu que sigui quina sigui l'opció escollida, aquella criatura serà seva i punt. També aquesta concepció de criatura meva, my baby, diu. Bé, afirma que ja està preparada per la maternitat, que es mor de ganes de ser mare i de fer-ho al costat de qui és la seva parella des de fa un any, que és en Benny Blanco.
El que està clar és que problemes econòmics no en tindrà, perquè precisament fa uns dies Bloomberg actualitzava el seu rànquing de persones mil milionàries i ha inclòs la Selena Gomez, que li estimen una fortuna de 1.100 milions d'euros.
Ui, no sé ni quan és, jo, això.
I sense fotre res, si jo és que l'admiro.
A veure, sense fotre res.
Diré una cosa. Pobre, ha estat malalta, ha estat molt de temps inactiva també per la malaltia.
I que és actriu, també, que ha fet aquesta sèrie de Lonely Murders in the Building.
I ha treballat moltíssim, que no se me l'interpreti. Jo ara allargo el meme, perquè és veritat que molts tenim la sensació que la Selena tampoc és que hagi tingut una carrera musical que faci anys que li fot i que ha fet un munt de gires.
Diré una cosa, la fortuna...
Els últims anys se m'han tingut en un perfil baix, ha treballat, però en un perfil baix també per la malaltia, pobra.
Crec que sobretot a nivell musical estàs dient tu, perquè pel que fa a la part interpretativa va sortir una pel·lícula de Woody Allen, vull dir que ha anat fent coses
de
crioleta.
La pel·li de Woody Allen, poder, és que és del 2018 o 2019. Però és que sí. Per cert, Rainy Day in New York, la Selena Gomez està...
Però de quan és aquesta pel·lícula?
Amb el Timothée Chalamet.
Amb un Timothée Chalamet, no, encara que se'l veu molt nen, un Nova York plovent, amb aquella llum carbassa.
Jo 2019.
Li vaig dir al Marc Andreu, comprem bitllets immediatament.
Bueno,
i evitem que no tenim
Marc Andreu,
família.
Bon dia.
Mira, oi que sí que t'ho feies mala cara quan deia la Juliana que la Selena...
Tres temporades d'Only Murders in the Building amb poc de més de 3 anys. A més, ha estat gravant Los Magos de Waverly Place, que tornen ara a una nova
està
temporada.
Treballant molt,
està treballant molt, com actriu.
No és la Rihanna.
I escolteu-me, deixeu-me dir una cosa.
És veritat que una Taylor Swift, per exemple, s'ha deixat veure molt públicament. Però tu què tens a dir?
Ella vol defensar la seva tesi.
No, que us haig de dir una dada que és molt important, que l'esteu defensant. Que el 80% de la seva facturació de la seva fortuna l'ha guanyat amb una empresa que va muntar el 2020, que és una empresa de cosmètics, el 80%.
Clar, Red Beauty.
Ni fent d'actriu ni fent de cantant.
Doncs pues per tant, què?
Que ha treballat molt en una empresa. No fent d'actriu. I volia dir això.
El Roger avui m'ha explicat que ha conegut la Rihanna catalana.
Tira la sintonia aquesta.
No.
I de seguida...
Titular!
Pau,
Roger Carandell està enamorat!
No, il·lusionat.
Està il·lusionat!
De seguida... Pau, espera, bon dia.
Bon dia, però em penso que el titular és un altre. No?
Ara calmo. Quina aquesta gent, perdoneu.
Això, que està enamorat.
Tornem de publicitat i parlem d'en Broncano.
Però d'aquí...
Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. Safareig públic de qualitat.
Descende a su príncipe. Junto a la Gran Vía de Madrid, la resistencia. No, la revuelta. Con David.
El Broncano. Agafi aire. Dos quarts i mig d'una del migdia, la revuelta de David Broncano va ser el programa més vist tant dimarts com ahir a Catalunya i a l'estat espanyol i s'està convertint ja en el nou líder del prime time de la tele. Pau Espart, bon dia.
Sí, i bon dia.
Sorprès, no? O què?
Sí, sorpresos tots.
De fet, ja fins i tot el primer dia estàvem sorpresos de l'audiència que havia fet perquè era competitiva i semblava que podia fins i tot això, acostar-se aleshores a l'Hormiguero, però és que l'està superant en qüestió de, vaja, dos dies.
I crec que no s'ho esperaven ni ells perquè jo vaig poder parlar amb una persona molt propera al programa i hi havia un punt d'inseguretat. Hi havia aquells nervis de estrenem demà, no sé com anirà, a veure si no se'ns peten l'endemà.
Vull dir que no tenien totes. Com ha passat amb el tercer programa en Discòrdia d'aquestes noves apostes de cara al Prime, no?
Exacte.
Ha passat amb en Carlos Latre.
Sí. Cosa al cul. No. Marc Andreu, bon dia.
Bon dia, pendons.
Ho has estat seguint, tu?
També. I realment és aquest el dubte. És efecte novetat amb tres dies encara o
no?
És possible que això es desinfli?
És ja molt, tres dies. En el primer dia s'accepta el segon encara, però un tercer i a sobre és el que ha fet el millor resultat. Jo crec que apunta a una tendència.
Què deu estar pensant en Pablo Motos?
Es deu voler morir.
Segurament està atabalat, però en el fons li dona vidilla.
Clar,
saps què vull dir? I això l'obligarà a innovar una mica i a millorar el programa, crec.
Clar, ell es
diu... Potser si toca alguna cosa serà pitjor, eh?
Sí, poder sí, però aquest moment d'ansietat... Aquesta gent és addicta a l'estrès. Doncs aquell moment d'ansietat de llevar-se i de saber que hi ha algú que et pot superar, que ell feia... no ho tenia, de sobte és una sensació nova que li deu provocar una mica de pessigolleig.
Sí, de fet, això no ho havia viscut, i el fet és que, clar, ara quan se saben els resultats dels audímetres, que sempre l'endemà del programa, doncs ahir Broncano aprofitava per treure pit del lideratge de dimarts.
Visto la franja de edad que nos han visto, ayer no fue muy bien, fuimos lo más visto en todas las franjas de edad, salvo en las señoras de más de 65 años...
Con lo que me gustan a mí las señoras, macho.
Y en los bebés.
Claro, es que
eso ya no me gustan tanto.
Es que los bebés no se les deja el mando suficiente.
Madre meva, ha dit això de les senyores de veritat.
La Marta és escandalitzada. És veritat que és un humor que...
I mira, casa, justament ho vam posar a casa, i vaig dir, fins aquí. En canvi, la meva parella ho volia seguir mirant.
És igual de ranci, igual que Castís, que l'Hormiguero, però bueno, no passa res.
Bé, funciona una mica diferent. De fet, tenim moltes dades d'audiència del que està fent La Revuelta. Us he preparat un recopilatori.
Para aquí un moment.
Fa olor que el Pau Espart que avui s'ha llevat amb ganes.
Jo només veure aquí el guió, BCO, el cotxe fantàstico, dic, anem malament. Anem malament.
Què et passa, Pau? Veure,
Pau, escolta.
La direcció creativa, l'assessorament, més ben dit, m'ha dit que... aportés aquesta música per donar les dades.
Qui és l'assessorament creatiu?
Però, a veure, un moment.
Se n'està fotent de seriós. Nosaltres, eh?
Ajudeu-me a entendre.
Perquè he pensat, mireu, en Pau Espart, que sempre posa dades al programa, doncs una mica així de cosa tecnològica, de números, de que ens aporti...
D'una sèrie de fa 80 anys, no?
Marc Andreu, et donaré una idea, deixa de pensar. No pensis tant.
Nois, no innovem tant? Que potser ens passem de frenada i llavors la gent no ens entendrà.
Com en Pablo Motos, li passarà el mateix.
Exacte, freno demà posat. A veure, anem a repassar.
Sí, però encara no va fer el millor resultat dels tres programes que porta Televisió Espanyola. Recordem que abans les 7 temporades de La Resistència eren a Movistar i no entraven en aquesta competició. Doncs La Revuelta va aconseguir un 19,9% de share ahir. que vol dir això, que 2 de cada 10 espectadors eren mirant aquest programa, els que estaven davant la tele a aquella hora, al voltant de les 10 de la nit, amb una mitjana de 2,5 milions d'espectadors a l'estat espanyol. El Hormiguero, Antena 3, es queda amb un 18,2%, que també és una molt bona dada. És a dir, Pablo Motos potser està una mica intranquil, sí, però tampoc el seu programa s'està enfonsant.
Una mica no, bastant, perquè recordem que està fent programes sense publicitat aquests dies. Vull dir,
el qui? En Motos?
Pablo Motos està fent els 3 programes sense publicitat i, a més, estira el programa fins un 11:45 per agafar més audiència i, a l'hora de fer la comparativa de programes, el tant per cent sumi més.
Clar, això és per, diguéssim, perquè Televisió Espanyola fa molts anys que no posa publicitat i llavors, quan fas una pausa des de la competència, la gent pot marxar a un altre canal, no?
És que l'hora i 10 minuts que dura el programa de Broncano és íntegre, sense cap parada per anar a publicitat.
Però jo crec que l'Hormiguero no està quedant tocat, és a dir, que la gent que és fan de l'Hormiguero no ha canviat en Broncano, no, perquè segueix fent una audiència que podria fer sense en Broncano, no ha baixat.
No baixa. Clar, és que estem al dia 3 i jo entenc que ell pateixi per pensar que en algun moment, si la inèrcia segueix sent que el Broncano se n'en surt amb aquests números, hi haurà gent que sí que el anirà deixant.
Jo crec que la cosa es podrà desempatar amb els famosos que portin cada dia.
Però també serà un partit molt igualat.
Sí, serà partit igualat, que cada nit serà allò, a veure qui guanya el partit avui.
Clar, aquí si fem números vol dir que s'ha sumat gent a mirar la tele que abans no la mirava.
Segurament.
Està més dispersada en altres canals o que no estava mirant la tele, no?
I, de fet, si es mira just al moment de coincidència, és veritat que la distància s'amplia per això que explicava en Marc, perquè El Hormiguero estava fent una mica d'estratègia amb l'audiència, i però encara no està funcionant molt bé, i que això explicaria el que ara apuntaves, Roger, que potser hi ha nova gent, nou públic, entre la gent més jove, sobretot entre els 25 i els 44 anys. Ahir a Catalunya, el 36% dels espectadors d'aquesta edat miraven Broncano.
Mira, Roger, tu hi entres ben bé al mig, eh?
Sí.
I et funciona, tu notes, sí, oi?
I a casa teva també hi entreu
bastant. Sí, entrem, hi entrem.
I ahir teníeu posat en Broncano.
Mare meva,
per tant, realment aquesta dada, sí, sí.
I en quant a continguts, és veritat que el Pablo Motos està posant tota la carn a la graella, perquè avui desenterra una persona que ha estat 2 dies enterrada viva, que es diu Plex, que és un youtuber, i és una cosa que vol fer molt bombo i que avui sigui viral en el seu programa. Vull dir,
va buscar públic.
Va buscar molta audiència i, a més, avui el convidat, en principi, és
La Minya Mal.
Imagina't, vull dir que vol rescar una d'audiència.
No has dit que en Pablo Motos porta el Plex.
El Pablo Motos ho té tot avui. Aquesta nit...
La Minya Mal i Plex.
Exacte, el Plex desenterrant-lo. Imagina't.
Per qui no ho sàpiga, el Plex és una persona que no hi ha TikTok que faci que tingui menys de 500.000 de likes, de m'agrades. Vull dir que és una persona que ho peta moltíssim a internet, molt, molt, molt. És un fenomen.
Avui va amb tot Pablo Motos. Si avui no és líder...
Està cagat.
A Can Motos demà hi haurà un...
Bueno, sí, sí, ja pot fer ioga com fa ell, perquè, mare meva,
està tranquil·let. Jo crec que avui guanyarà l'Hormiguero, amb la Minya Mal.
És probable que avui se l'endugui, més això, amb un futbolista del Barça.
I, perdona, i sabem quin convidat tindrà avui la revuelta?
No, perquè estan fent aquesta estratègia exacta d'esperar fins al... De fet, no al directe, perquè és un programa gravat a les 6 de la tarda, que aquesta és l'altra. L'Hormiguero està allà en directe i ells ho graven a mitja tarda.
Veig que ho sabia tothom, disculpeu.
De fet, ells no se n'amaguen, perquè l'altre dia van fer un gag de la Bonoloto, sí, dient, són les 6 de la tarda quan estem gravant això, no ha sortit encara la Bonoloto, i van jugar en plan, quins números no han sortit aquesta nit, vull dir que...
I fent una connexió al carrer, que era ple dia.
Ara no ho sé, però quan feien la Resistència ho gravaven, això, a la tarda en un teatre, l'editaven i llavors la matien. Vull dir que el programa, a vegades, la gravació durava 2 hores i mitja per acabar veient una hora i mitja. Ara no sé si editen molt.
L'Hormiguero sí que és pur directe.
És pur directe.
Sí, sí, aquesta és una diferència. En tot cas, a Catalunya està passant el mateix, tot i que el resultat acostuma a ser sempre més baix, però lidera les nits, una audiència molt disputada i que, com dèiem, ha tingut conseqüències. Ahí va ser l'últim dia de Carlos Latre a Telecinco amb el seu Babylon Show.
No hemos hecho guerras, solo hemos hecho televisión. Solo hemos intentado entreteneros, que paséis un buen rato, intentar cambiar las cosas de alguna manera, porque basta de enfrentamientos, basta de polaridad. Hemos querido tener presente la salud mental,
que
es tan importante.
Que era un programa per una altra època i ja està.
Per ara, la tornei.
Ara, és que clar.
Sí, millor, l'idea, millor, perquè així es podrà centrar en Eufòria.
No, aquesta temporada no hi haurà Eufòria.
Només Zenit, que començarà en breu.
Però ni el mes de març, ni a l'abril, ni al maig.
No és informació, però és molt complicat que hi hagi Eufòria aquesta temporada.
Hauríem
d'estar fent els càstings ara mateix, si volguessin que al març tinguéssim Eufòria. Que és el que va d'haver-hi, perquè si vols fer els concerts, aquesta, és que ha de ser així.
Tu creus que per timing, si no han començat a fer càstings, és que al març no tenim Eufòria.
No arriben, i a més tenen un format musical els divendres, aquest trimestre que comença d'aquí, Res, res de res amb el Miki presentant, on per cert també hi haurà moltíssims eufòrics concursant. No
i de fet a la roda de premsa de divendres passat el director de TV3, Siegfried Gras, va donar una mica de llargues a la pregunta de quan, si s'estrenaria Eufòria aquesta temporada, i diu que el deixarien descansar, que
però
potser
això ho han fet sempre,
en aquesta temporada primavera no, més endavant.
I Marta Torné, quan va fer promoció per Babylon Show, que ara l'han cancel·lat, deia, quan li demanaven per Eufòria, que en principi a ella li constava que no hi havia intenció de fer-ho aquest curs.
Ostres, també... però llavors què ha fet? Ho ha deixat tot per anar
a la Marta
per
ha tornat al LinkedIn una altra vegada
no
per veure... Ma.
No crec que pateixi pels diners, però sí, llueix que ho ha deixat tot. També et diré que tal com van les coses en aquesta casa, poder els avisar el dia abans que han de fer aquest programa. En el Miqui Núñez li van dir el dia abans que faria Zenit.
Això va dir a la presentació de, no? de Trescat l'altre dia, però per tant sí que Eufòria tindrem una nova temporada perquè ho van anunciar quan es va acabar la tercera. Hi haurà quarta. Això vol dir que ens anem a setembre del
2025.
Passat l'estiu. Passat l'estiu del 25, sembla. Sí.
Bueno.
I faran bé de deixar també descansar
sí.
el format, eh?
Jo penso que convé.
També es veu que el Palau Sant Jordi ja no va ser el mateix, ja veiem que d'aquesta tercera temporada...
Home, ja ho hem vist,
això,
Operació Triunfo, que va baixant una miqueta, i que quan descanses, llavors sí que torna a pujar amunt. Bé, doncs, una abraçada en l'Atre, no? Perquè
exacte.
Veig fotut aquí,
per dansa. Cert, que en l'Atre va deixar Antena 3, el Tocara Més Suena... Pensant en aquesta nova aposta Telecinco, eh? Allà sí que era el líder d'audiència, mira.
Tornarà a tocar a Més Suena, segur, perquè...
Què? No ho sé, home, si has anat a la
Antena 3, tu creus que et vol, si has anat a Telecinco? Si ja has abandonat?
I has anat a fer un ridícul estrepitós.
Això es gravarà segurament a principis de l'any que ve. D'aquí 4 mesos ningú recordarà Babylon i no recordaran que havia passat.
Apuntem-nos-ho perquè haurem de seguir el cas
Potser per això en aquest comiat en l'altre deia jo no he entrat en guerres, tal, sisplau, torneu-me a contractar.
Sí, busquen amics. A veure, Broncano s'ha de dir que, com que els resultats li estan anant bé, s'està permetent ja la llicència de fer-ne bandera. Ahir, per exemple, un invitat li feia la broma que van com una moto. I s'ha obert un altre fil, perquè...
No, som el públic, realment.
Dimarts hi va anar l'actriu Najwa Nimri, va dir que a ella no la conviden a El Hormiguero.
Está cancelada.
Bueno,
¿me cancelaron?
Que no me llevan.
¿A raíz de algo?
De no haber querido ir la primera vez.
Claro, es que tú también, es que eres muy cuca.
Bueno, yo creo que es por eso, pero...
¿Querrás elegir tú cuando vas a los sitios?
Dirán que no.
O sea, no
això ja no és només destacar els bons resultats, és començar a atacar el teu rival. Jo aquí veig una altra
creus
intenció.
Creus que s'estan envalentonant ja?
Sí. Jo,
bueno,
sí.
Després ell, en aquest mateix tall, el Broncano destacava i deia jo tinc bon rotllo amb ell, si vols els envio un missatge... Com aquesta mena de treva, eh?
Però justament dimarts, quan la Najwa Nimri estava dient això, Pablo Motos...
Com t'agrada buscar mal rotllo, Pau?
Dada, sempre.
Mira, el que passava era que entrevistava l'actor Javier Cámara per promocionar la sèrie Rapa, de Movistar, que coprotagonitza amb l'actriu Mònica López. I al plató només hi havia Cámara, perquè fa un any, recordeu que López va explicar que es navegava a anar al programa de Motos.
No s'ha d'anar a l'Hormiguero. Ese senyor blanquea el fascismo. Y blanquea gente impresentable. La gent de la cultura no podem anar a l'Hormiguero. I he tingut grans baralles amb la productora i tal.
És a dir, que mentre a un costat doncs s'estava dient que estàs vetat a l'Hormiguero, a l'altre només hi havia un actor i no els dos protagonistes, perquè l'altre sabem que no hi vol anar. Potser a partir d'ara... Ho dic perquè el que passava els últims anys és que es deia que no hi havia una aposta prou forta i potent amb suficient audiència per promocionar això, sèries, novetats, el que anés sortint, sobretot en l'àmbit cultural. Ara sí que es pot escollir. I vull veure què passa amb els convidats.
Pregunta, que encara no hem sortit de dubtes. Paguen la Revuelta i l'Hormiguero pels convidats?
És una molt bona pregunta i que fa molts mesos que ens estem...
Com aquella del restaurant Michelin, que al final van poder resoldre, doncs també hem de solucionar aquesta pregunta.
Jo crec que depèn del convidat.
Totalment, totalment d'acord.
Hi ha moltes vegades que hi ha promoció de pel·lícules, sèries, que entenc que dins del pressupost que hi ha de la pel·lícula ja et paguen perquè vagin a aquell lloc i els interessa la productora que et portin.
Però un Lamine Yamal?
L'Hormiguero, jo vaig estar mirant en la temporada passada per una discussió d'aquestes que ja havíem tingut i veia que ells sempre asseguraven que posaven totes les facilitats de transport, hotel, això, allotjament, el que sigui, però que el que era un import només per pagar per anar al plató, no. Però, clar, potser ho pagues, doncs, no sé...
Amb espècies, això, un transport, limusina i un hotel de 5 estrelles,
i
no?
I que, depenent de la persona que vulguis portar, si la vols dur molt, i no es deixa, potser arriba un dia que li dius... Em fas la factura aquí, guapo, perquè és que això... Si passa a Trescat, que de vegades paguen a gent per entrevistar-la...
No, que no, passar,
és habitual, no és habitual. Però quan vols molt una persona...
Al món de la producció ja passa aquestes coses. Si al convidat li fa il·lusió venir perquè és un programa d'èxit i té ganes i et ve gratis, et ve gratis...
Et serà fàcil. Exacte. Quan no vol venir, per moltes facilitats, potser no acaba venint. Ara, un xec pel mig, doncs ajuda a convèncer la gent a vegades.
I en tot cas, jo crec que és important sempre mirar perquè aquell convidat és allà. En el cas de na Joan Imri, era claríssim, estava promocionant una sèrie de Netflix. En el cas de Javier Cámara, també.
És però, molt bona. L'heu estat seguint?
Bueno, bona.
És élite en el món d'un hospital.
És la típica sèrie de metges, també.
És genial, és molt dolenta.
Ui,
no, House no és així, eh?
No és així, també és veritat. Ah. Però Anatomia de Grey, aquestes coses una mica sí que ho són així.
Home. És molt dolenta, se n'han de fer moltes més d'aquest estil.
Sí, per favor.
Dir-vos que Televisió Espanyola Broncano continua amb el programa de sempre i també repetint les preguntes que donen més titulars.
Hago las preguntas clàssiques.
Vale.
¿Quieres que te añada luego otra?
Sí.
Vale, ¿dinero en el banco? Claro.
El doble.
¿El doble la última vez que viniste? ¿Cuánto era?
12 millones y medio.
Dijiste 12 millones y medio, pero yo no me lo creí, ¿eh?
Ya, ya, pero si es tu asunto, ya te lo dije.
Relaciones sexuales últimos 30 días.
No te puedo decir el número, pero no te lo creerías.
¿Por qué? ¿Por alto o por bajo?
Por alto.
Por alto. Me lo puedo creer perfectamente.
A veure, escolta'm, perquè m'ha semblat que no ho entès bé. Quants diners ha dit que tenia la primera vegada?
El doble
vegada?
De 12 milions i mig, per tant, 25 milions.
A venda.
Per això sí, el procés. Sí. Ah. La Naja Unimri no et pots creure res del que està dient.
És que primer
és tot personatge.
Havia entès dos,
no, no.
I llavors em quadrava força. Que
en
tenia 2 milions.
Jo penso que en té més.
2 milions i que ara en té 4. Ara 24 no s'ho creu
tampoc,
ningú.
No, 24 tampoc.
Però ara, quan responia al sexe, acabava dient amb això sí que et diré la veritat, no com amb els diners. Per tant, ja entra en el joc de dir el que
Anna,
sembla.
Ha anat a vacilar.
Sí.
Mira, l'Anna Joan Imre té un moment tan històric d'un cop que una fan li va penjar un dibuix al Twitter.
Una caricatura.
T'he dibuixat, a veure si t'agrada, roba Anna Joan Imre. I ella li va comentar com, gràcies, però ho trobo
és horrorós. Horrible.
És el pitjor que he vist mai. I la pobra fan a casa s'hi va pensar, tio, però aquesta boja. És que està com una cabra, l'Anna Joan Imre, em cau genial.
Teniu coses en comú, penso, eh?
Home, per favor,
això, no, això no, però teniu algun punt de bogeria bastant semblant.
A mi em fa un sí. respecte a aquesta tia que crec que seria incapaç d'entrevistar-la.
L'has conegut mai, Juliana, personalment? Estàs mirant el dibuix, eh, tu?
Sí, jo estic al meu món, disculpeu, ma família.
El dibuix ja és
després.
En fi, vau estar a punt de coincidir, ara que hi penso, l'any passat a Sitges, però us va plantar, em sembla.
Ai, sí que ens va plantar, l'Anna Joan Imri.
És que ja em semblava, a mi, que sí. Jo, com més coincidit. No va poder, al
per
final.
Per què et va plantar?
Estava malalta, crec que van dir. Però van és el que... típic de les promocions que et diuen quan no vol venir.
Sí, passa sempre. Tothom està molt malalt durant les promocions.
En fi, dir-vos que Broncano ha afegit una tercera pregunta clàssica, almenys des de fa dos dies l'està fent, que és si ets més masclista o racista.
És interessant aquesta, perquè a més sempre sí. l'argumenta dient tothom té alguna cosa de masclista, tothom té alguna cosa de racista, tu el primer pensament o la primera reacció que tens, què et surt? Ser més masclista o ser més...
A la Nàgia li va costar molt, eh?
Tu què ets, dient... Marc Andreu?
Uf, no hi ha temps per aquest debat, eh?
No hi ha temps, oi?
No hi ha temps per aquest debat.
Jo ja t'ho dic,
internament, demà
no, jo diria que racista.
Hi ha temps per sentir el cap de mèdia del diari Ara, Àlex Gutiérrez, que ens valora doncs, què hem d'esperar d'aquest partit i aquesta disputa per les audiències.
Una flor no fa estiu, diuen, no? Però tres comencen a fer un per terra. I la veritat és que tres bones audiències de Broncano a Televisió Espanyola suggereixen que alguna fibra ha tocat. El més interessant, o el més rellevant, potser, és que en realitat l'Hormiguero segueix fent molt bones audiències. I, per tant, Broncano, més que robar-li l'audiència a Pablo Motos, el que està fent és aportant nous espectadors a la televisió, segurament de franges, que generalment han abandonat ja la via més tradicional i que ara tornen a l'antena, i a més en una cadena envellida com és Televisió Espanyola. Per tant, és una dada interessant i que pot canviar una mica el panorama televisiu.
Doncs haurem de veure aquesta evolució. I pensant en el cas de Catalunya, dir que la temporada no està del tot arrencada perquè TV3 té pendent d'estrenar algunes novetats i veure quan estigui tot operatiu com queda.
Seguirem molt pendents al panorama televisiu perquè la cosa està mogudeta aquests dies. Ara tornem, fem una pausa.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí, la vida dels famosos... a Catalunya Ràdio.
Un minut i mig, arribem a la una del migdia. Clar, estàvem parlant molt de Broncano, de Pablo Motos, però avui hi ha una gran estrena a 3CAT.
En Gracet s'estrena amb la Selva i tenim una última stories. Voleu sentir-la? La poso directament des del mòbil,
posa-la,
eh?
Sí, posa-la, veiem què diu.
Hola, què tal? Doncs ja està. Avui ens endinsarem a la Selva, sobre l'esbrossar camí. Espero que ens hi acompanyeu, res, a partir de...
A desbrossar ja, sí. Camí. Doncs molt bé.
S'acaba aquí l'incestor? No, no sé què m'ha passat al mòbil, que s'ha quedat aturadet. Però que us l'heu d'imaginar amb una planta de casa seva sortint d'entre les fulles dient la selva. Li donen molt joc al concepte de la selva.
Us volà trobar-lo. Jo crec que serà una mica un estant guàrdic.
Hi haurà molta planta.
Molta planta.
No trobarem en Grasset avui, a 6:15, no?
I no en sabem gaires coses, no?
Que hi ha un bar.
Diria que comença abans, eh?
I té una actriu fent un personatge allà.
De barista.
De barista.
Bé, doncs aquesta tarda, molt pendents de l'estrena de Grasset a TV3.
A 5:30, molt bé.
Selva. A partir de les 5:30, demà ho comentarem, a veure com li ha anat.
I tenim dates d'estrenes de 3CAT.
Sí? Doncs ho expliquem tot demà, no?
Vinga.
Va, vinga, fins demà, nois.
Fins demà.